Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Ningú està lliure de ficar la gamba. Els periodistes ens passa, per exemple, hem d'anar molt alerta, però si ens equivocam, hem de rectificar. Per això existeix la figura de la fe de rates, per corregir informacions errònies que entenc que han estat fetes sense mala fe. Després hi ha les errates de forma, que cada vegada són més, amb permís del xat GPT, i les errades de pronúncia, on hauríem de posar-hi tots els cinc sentits per evitar-les, sobretot aquells que fem ràdio. Feia de temps que no escoltava aquesta cançó dels Cinc Piritione, un grup de pop format en el Col·legi Lluís Vives de Palma l'any 1980. Ha plogut, format inicialment per Toni Vives, Xisco Riera, Germán Soler i Xavier Escutia. Ben aviat varen despuntar a nivell nacional, seduir aquesta música i de ses lletres no en parlem. Que volies dedicar una cançó a ses gambes? I d'endavant. Gamba, gamba és la paraula polisèmica d'avui i gamba, o ses gambes, seran dels plats més cercats aquestes festes amb permís dels al·lèrgics i també de ses butxaques. És un animaló amb preus que fluctuen bastant, tot depèn de l'oferta i la demanda.
Una de ses derivades és que si no te deixen pescar hi ha menys producte en el mercat. I si tu incrementes la demanda i l'oferta queda limitada, el preu de manera natural puja. I llavors tu has de sortir en els mitjans de comunicació a defensar-te d'unes coses que no ets culpable tu, que tot ve de Brussel·les.
Això ens contava Domingo Bonnin, president de la Federació de Confraries de Pescadors de Balears, que se referia a una de les conseqüències de la regulació europea en relació a la pesca d'arrossegament. Un reglament de l'any 2020 va reduir molt els dies que els pescadors d'arrossegament poden sortir a pescar per tal de protegir la pesca, i això és resultat d'una negociació general amb Espanya. Així, una barca de Balears que en el 2019 va fer 220 jornals, i això suposa un màxim de 245 dies laborals, amb un poc de sort, deia Domingo, en farà 150 l'any. Brussel·les i després el govern d'Espanya van donant dies als pescadors que no tenen marge per organitzar-se.
Tenint en compte l'insularitat, que el nostre mercat és molt particular, i has de preveure que hi hagi producte des del gener fins en el desembre, t'estan castigant. I com expliques tu que de la misèria de dies que t'han assignat no els podràs consumir? Perquè tan importants són els dies com la manera de distribuir els dies. Bem, què voldrien nosaltres? Que ens diguessin, te donaran 180 dies i te'ls donen 10 de gener. i tu fas una planificació. Aquest home ha hagut de fer 3 planificacions diferents.
Se refereix, quan diu aquest home, a l'armador de les barques de pesca, que ha de gestionar la barca i que ha de gestionar el personal. Avui que nosaltres parlàvem de gamba, em dedica Domingo Bonin, ens contava que no creu que hi hagi problemes de subministrament de gamba per Nadal, però ja hi ha barques que han esgotat els dies o directament no tindran temps d'utilitzar-los.
Mira, Balears té 266 embarcacions, de les quals 30 són d'arrossegament, i aquestes 30, diria jo, que unes 20 a tot Balears són les que poden pescar gamba. Poden pescar gamba vol dir que la barca és més grossa i que la maquinària i els metges estan preparats, perquè han de tenir 2.000 metres de cable de la gamba per a maia. La gent no, el que no sap és que se pesca entre 600 i 800 metres de profunditat. Han de visualitzar lo que xerrama. 800 metres de profunditat ja, o sigui, que estàs en superfície i el que passa allà baix a saber què és el que passa. Temperatures, pressions. Mira, de tot el peix que se menja a Balears, congelat, refrigerat, el que ve del Camerún, el que ve d'allà on sigui de la Índia, nosaltres injectem a la cadena alimentària un 15%. I d'aquest 15%, quasi el 70%, ho subministren aquestes 30 barques d'arrossegament que tenim.
I aquesta sa flota, la majoria és a Mallorca, i com ens contava Bonin, tot el que afecta aquestes barques afecta en el sector de sa pesca en general. De moment, els pescadors reclamen més dies o el manco una millor planificació perquè no faci mal el sector pesquer. Brussel·les dona per 2026 encara manco dies que l'any 2025 i Espanya encara no s'ha posat a organitzar-ho perquè els pescadors de les illes, els pescadors espanyols en general, se puguin organitzar, i tot això pensant també en els recursos dels que viuen. Encara no havíem posat cap cançoneta de Nadal, però ja s'acosten aquestes dates festives i sou molts els que penseu que de bo posareu a la taula. I anem a donar-vos algunes idees a partir de la nostra paraula estrella d'avui, que és gamba. Quico Martorell, cuiner de Can Boqueta, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Hola, què tal, Araceli? Beníssim, moltes gràcies.
Molt bé, un cuiner d'Inca, però radicat a Solla, on tens el restaurant, per tant, si t'aixer de gamba, jo crec que se t'acumulen les receptes, no, Quico?
Buf, una infinitat de receptes i tècniques, i què t'he de dir, la gamba és la reina de la mà.
I què t'agrada d'aquesta reina de la mà, d'aquest producte?
La gamba de Solla és un producte que no necessita presentació, però jo se sent d'esport de Solla, dolça, iodada, elegant. A més, n'hi ha molta, la veritat que n'hi ha molta, i gràcies a Déu en tenim. Cada picar menys barques que en pesquen, però bueno, què t'he de dir? La cuina en gamba és una cuina de respecte i fem millor la nostra cuina, saps? És molt especial.
És molt especial. Hi ha moltes maneres de cuinar-la i s'ha de cuinar bé, perquè també hem de dir que és un producte molt delicat. Hi ha vegades que diuen millor no tocar-la massa, que sigui bona i no se faci molt. No sé, tu com... M'imagino que depèn de les receptes, però tu com t'agrada més tractar la gamba?
Mira, mem, jo, la veritat, hi ha moltes maneres. Crua està molt bé, però com més m'agrada és fent-la una recepta que fem amb dues tècniques, que és tallant pescap, o sigui això de la gamba grossa, tallant pescap en el primer medalló, escossat, pelam i deixant la cua, diguéssim, que se vegi, i aquesta cua la cuinam amb oli d'oliva molt, molt fluixet. S'ha molt fluixet, un parell de minutets, que se confiti. I el cap, que té aquesta part de medalló ben torrat, a la pella. Què passa? Que gràcies a aquest primer medalló no molt surt el suc del cap, aquest coral, diguéssim, i tenim, per una banda, la gambeta confitada molt lleugerament, que t'ho menges suau, una coseta brutal, saps? I després el cap, pues, que t'he de dir, t'ho menges aquest primer medalló i xupàs capet, que és com millor està, cuinat així, en planxa, m'entens? Jo m'agrada jugar amb aquestes dues tècniques.
Sí, i poc cuinada, entenc, eh?
Correcte, en aquest cas sí. Mem, jo ara, per exemple, que hi ha bolets, un bolet saltejats o també confitats amb oli. En part d'aquest bolet i de suc que ens han fet, una maionesa, ja t'ho dic, poc cuinades cos, el cap torrat, i així ja jugues amb dues textures i és una manera d'aprofitar-ho, així com una recepta, quan tenim poques gambes, grosses i poques.
Ja.
Però quan hi ha quantitat ja podem xerrar d'una parrillada, o, per exemple, jo m'agrada molt la caldereta, saps? Ja. Així l'aprofitam en el màxim. Uh-huh. Però, bueno, sí. Tot són maneres.
Tot són maneres, també pressupost, perquè la gamba no és un producte que estigui a l'abast de totes les butxaques, però bé, tampoc fa falta comprar-ne 2 quilos, perquè un parell de gambes, un parell mallorquí de gambes, o 3-4 gambes segons el plat, te canvien el plat, no?
Correcte, és que a vegades basta res, enriquir aquell plat. Mira, jo aquí faig moltes vegades un fritet amb tubercles, amb bolets, això, un fritet d'hivern, direm, amb un poquet de sobrassada, que ara torrant dues gambes, ho posam damunt, ostres, no sap que
ja
menges.
Està, clar.
Ara jo t'ho recomano, volta i volta a la planxa, perquè, clar, tens el cap per xupar, o aquest cap, tires el suc del cap per damunt d'un arrosset.
Clar, i hi ha plats que coneixem com, no sé, un arròs melós de gamba de solla. Bé, jo és que xerrar amb en Quico Martorell d'aquestes coses i ja me fa renou la panxa textual.
Sí, no, textual. Perquè acabes... Sí, acabes de dir un plat que aprofitam els caps, els pells.
Tot, no?
Ah, sí. I per no perdre l'aroma, no la renteu mai amb aigua.
Ah,
saps què t'he dit? No fa falta rentar.
Mm.
Perquè com més aigua li passa, més perd el gust. I se trata de que quan passem aquestes coses tinguem molt de gust.
Com aprofitar, i ara deies, d'aprofitar la pell, el cap, tot. Com s'aprofita això?
Pues mira, el que m'agrada és fer una caldereta, perquè és un plat carret, que hem de fer en so cap. Fem un bon sofrit, que faríem el brau, en so cap i part de pell. Jo sempre dic, li llevam la camiseta, la gamba.
Mm.
O sigui, la part del mig. En so cap podem fer brau, però si, per exemple, en aquell dia que vas a comprar gambes, tens gambes grosses guapes, i n'hi ha nanduita de gamba rompuda o gambussi, pues escolta, aprofiteu un al màxim, fer molt de litre de brau, i després, en ser gambes grosses guapes, que basten 3 o 4 per persona, pues, li deixes el cap, li lleves la part del mig de la pell, entre el cap i la part de baix de la cua, i fas volta i volta ben amb una pell ben calenta. Saps? I així seria una manera d'aprofitar en màxim gamba grossa i gamba petita. Però ja dic, si només tenim gamba mitjana, perfecte, posen els caps, agafant les cues i torn a repetir una volta i volta de la planxa. Però a part, el brau, evidentment, amb una horeta, si sofregim bé els caps, fem un fondo de verdures, hi posam l'aigua que faci xup-xup, ben colar, triturar, tot això, tenim com aquest brova crema que per fer la caldereta es cola, no? I després, si en sobra, podem fer un arròs amb melós, saps què t'he dit? I en aquest arròs amb melós ja no importa posar-hi res, perquè té tant de gust de gamba, és tot aprofitament. I també, ara t'he dit, en cas de dubte, m'envies un missatge per les xarxes que jo te contestaré tots els detalls que necessitis.
Cercau en Quico Martorell, que a més ho explica de manera molt didàctica, i una altra de les coses que m'agrada dels plats que feim en aquestes illes és allò que diuen mai muntanya, és a dir, mesclar aliment que toca terra i mesclar aliment de la mà. Tu, per exemple, fas unes galtes de porc negre confitada amb arròs melós de gamba de solla. Sona a glòria, Quico.
Sí, això és perillós, aquest plat és una passada. Sí, perquè mesclam dos reis de Mallorca, com aquell qui diu, el rei i la reina.
Pues
ses galtes els confitam. Nosaltres fem molta cuina al buit, però a una casa ho pot fer dins una olleta, saps? Un oi express. Els cuines ben cuinades en aquestes galtes. Nosaltres, en el nostre cas, amb oli verge, un parell d'espicis, vale? Per una banda cuinant la galta, i per l'altra fem, diguéssim, en la caldereta de gamba, sense afegir-li tel, sense afegir-li res, però fem aquest arròs amb melós. Poses aquesta gamba, poses trossos d'aquesta galta, això pot ser un plat principal, un entrant. Sí, una maionesa. Una maionesa, però un oli molt suau de d'all, amb prevabord, amb tat de cortí, el que jo recomanaria. I verduretes poden posar un preves torrats, així com saben fer tots, o un pesols tenres, algo molt, molt senzill, molt senzill. Mm. I això sí, una gota de picadillo. Aquí ja, això ja arrodonim aquest plat.
Clar, anem afegint sabors potents, però tot equilibrat, així com ho comptes.
Correcte.
Molt equilibrat. Correcte. I ara que arriben les festes de Nadal, mos posant guapos i també posant la taula guapa, uns canelons de rap i gamba, això també ha de ser bocato de cardinale.
Això és plat de festa. Mm. Això és plat de festa, festa major. Mm. Claro, els canelons, mira, és que a vegades no em porta comprar un rap gros per fer això. El rap petit, el buix, buix el rap, treu les popes, saps què te vull dir? Anant traient les popes, fem una beixamel amb aquest rap i li afegim caldereta. Mm. Saps? Un poquet de caldereta. També de posar-li tanta quantitat de llet o nata, això, doncs, i posant caldereta. Claro, hem fet, què t'he dit, un fondó de rap amb verdures. Hem tirat un poquet de mantega. Hem tirat dues curades de farina. I lligam tot això amb caldereta. Saps què te vull dir? Caldereta de gamba. Mm-hmm. Sí que ho refinam un poc en nata. Jo m'agrada més posar nata, però, bueno, pot ser llet, depèn del gust de cadascú. Sí que te recomanaria mel·la de dins, si no tenen tema d'al·lèrgia, això, un pot de mel·la, un ratxet de licor palo, vale? I així ja han fet una farsa bona. Mm. I després, en el moment de fer canelons, pues aquí sí que posaríem gambetes petites que els han donat una petita escaldadeta o una confitada amb oli. Jo m'agrada molt la confitada amb oli perquè troc que és el màxim gust que té una gamba. Però, bueno, res, una cotxa de 30 segons de la gamba. I posaríem aquesta farsa i aquestes gambetes allà de dins. Recordant que, claro, han fet una caldereta prèviament. És lo seu. Uh-huh. Saps? Una caldereta han afegit aquest brau en substitució d'afegir-li una quantitat exagerada de llet, saps? I després poden fer un brou, o sigui, una mescla de brou de rap i brou de caldereta, aquest brou de rap i posar un poquet de crema de llet i un poquet de safrà. Se poden fer mil receptes, després ja aprofitant aquests brous d'aquestes coccions de tanta o de caldereta o de rap. Sempre hem de pensar que quan fem una recepta tan currada, que du tanta feina, hem d'aprofitar els passos pel camí. De dir, si m'ha sobrat el brou de rap, no el tiram. Mm-hmm. Anem a fer una salsa, m'entens?
Mm-hmm. Sí,
és un poquet festa major, aquest canelons.
Ai, que bo, que bo. Idò, amb aquesta recepta acabam aquesta conversa, però en Quico ja ho deia, que està a la vostra disposició a través de xarxes i, per suposat, en el restaurant Can Boqueta de Solla, que ara per aquests dies de festa teniu obert, Quico?
Nosaltres els dies forts de festa, la nit de Nadal, nit de Cap d'Any, el Cap d'Any, farem el menjar per endur. El resta de dies sí que tenim obert, però aquests dies tenim el restaurant tancat i ja tothom diu, fem menjar en catxeta d'una manera molt fàcil, molt simple, de poder dur el nostre restaurant a casa vostra.
Molt bé. I ja sabeu, si teniu un poquet de mandra, hi ha gent fantàstica que cuinarà per vosaltres. Quico, moltíssimes gràcies i molt d'anys.
Bueno, només dir una cosa, que la gamba de Solla és com un record d'infantesa. Així que molt d'anys i disfruteu-la. You walk and walk for years and years. You're always on the go. You never take a minute off. Too busy making dough. Sometimes you say you have to fun when you are a millionaire. Imagine all the fun you have in your rocking chair. Enjoy yourself. It's better than you think. Enjoy yourself. Why you still end up in the years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, it's later than you think. Diviértete, no hay tiempo que perder. Diviértete, quizás mañana no vas a poder. Los años se van y no van a volver. Diviértete, diviértete, no hay tiempo que perder. Thank you.
años se van y no van a volver. Diviértete, diviértete, no hay tiempo que perder. Diviértete, diviértete, no hay tiempo que perder.
Tres ràdios, diversitat. Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. testim-mallorca.com.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La paraula gamba ens du avui fins a un instrument de corda molt destacat a la música del Renaixement i també del Barroc, que és la viola de gamba, que se sosté entre les cames. D'aquí el seu nom, viola de gamba. Ja hem dit que gamba també és cama, i ho és en català i ho és en italià. Na Noelia Reverte Reche va néixer a un poble d'Almeria, ha trobat en aquest instrument la seva vareta màgica, podríem dir, fa 17 anys que va arribar a Itàlia per millorar en els seus estudis de viola de gamba, i avui és professora en el Conservatori de Milà. Connectam amb ella a IB3 Ràdio. Noelia, benvinguda, bienvenida.
Hola, Araceli, encantada.
Qué bien tenerte. Hablamos de este instrumento tan hermoso y yo creo que también un poco desconocido. ¿Qué tiene la viola de gamba que te sedujo cuando tú habías empezado en la guitarra clásica?
Bueno, pues mira, te cuento. Yo cuando tocaba guitarra soñaba, o sea, literalmente tenía sueños con tocar un instrumento de arco, con poder mantener el sonido. A mí me gustaba mucho la guitarra clásica, pero estaba siempre un poco frustrada porque la resonancia del instrumento es más limitada, el tiempo que dura un sonido. Y bueno, di una clase de violonchelo porque quería tocar un instrumento de arco, pero me pareció que tenía muchísima tensión. Así que nada, un día miré mi mesita de noche, vi que tenía muchísimos discos de música antigua y sumé una cosa y la otra. Dije, voy a probar a tocar la viola da gamba, a ver cómo es este instrumento. Y la verdad, me lo puse entre las piernas y me di cuenta que era mi instrumento.
Qué bueno, fue un flechazo, ¿no? Perdona, Noelia,
fue un flechazo.
Sí. ¿Qué decías? Totalmente. Perdona.
No, dicen ya los tratados del siglo XVIII que es el instrumento que más se parece a la voz humana, y realmente es así, tiene un timbre muy íntimo, seguramente producido por la cuerda de tripa y la caja de resonancia en la que está montada esa cuerda de tripa, y también el hecho de poder tocar con el instrumento cerca del cuerpo, de tener la vibración cerca, así que toda esa mezcla de cosas, por supuesto el repertorio bellísimo que hay, todo eso me hizo decidirme por tocar la viola da gamba.
Fantástico. Yo te iba a preguntar en qué momento dices, este es mi instrumento, pero es que ya lo has contado. Aquí hay un flechazo, además que venía de antes, incluso de tocar la viola de gamba, entre el instrumento y la músico, la concertista. Oye, y ahora tú decías, hablabas del violonchelo, son dos instrumentos de arco y estéticamente son muy parecidos. Si no tenemos conocimiento de la música o de los instrumentos, nos puede parecer un instrumento muy similar. ¿Qué diferencia hay entre las dos?
Pues bueno, hay bastante diferencia. Realmente la viola da gamba se parece más a una guitarra que a un violonchelo. No a simple vista, comparten familia, comparten antecesores con la guitarra. La diferencia con el violonchelo, bueno, una es la afinación. De hecho, la viola da gamba tiene una afinación más parecida a la guitarra, que va por cuartas y por terceras. No tiene una afinación parecida al violonchelo, violín, porque es una familia distinta. Otra diferencia es la manera de coger el arco. El arco se coge del violonchelo se coge con la palma de la mano hacia abajo y el arco de la viola da gamba se coge con la palma de la mano hacia arriba. El número de cuerdas, la viola da gamba puede tener 6 o 7 cuerdas, el violonchelo tiene 4. Y bueno, luego hay diferencia de construcción estructurales, pero estas que te estoy contando son las principales.
Perfecto.
El hecho de tocarse entre las piernas sujetando a la gamba, no es tanta la diferencia porque el violonchelo barroco, que se tocaba en la época barroca, también se tocaba entre las piernas. Uh-huh. Con lo cual a veces se piensa, no, porque la viola da gamba se toca entre las piernas, el violonchelo con pica. No es exactamente así.
Ya. Y el hecho de justamente abrazar el instrumento con las piernas influye en cómo suena. Es decir, según cómo lo abraces, según cómo lo coloques, ¿no? Según la posición del instrumento y de las piernas, ¿influye en el sonido o en la manera de tocar? No lo sé.
Sí, influye mucho. O sea, de hecho, la cosa más importante cuando uno coge el instrumento por primera vez es entender bien cómo hay que coger el instrumento, uno para que no se te caiga, porque no es fácil. A mí hay veces que con un alumno le pones el instrumento y se le queda ahí, no se mueve nunca más, y hay otras veces que me ha costado 4 o 5 clases para que no se caiga el instrumento. Con lo cual hay todo un misterio, influye en el sonido. Si tú lo abrazas demasiado, por una parte tocas más seguro, porque dice el instrumento no se me cae, pero estás asfixiando y estás impidiendo la vibración. Con lo cual hay que sujetarlo de manera que esté seguro el instrumento, pero hay que dejarlo libre para que pueda vibrar bien.
Qué bueno. Y por eso, mira, ahora cuando me lo estás contando, estoy viendo una fotografía tuya con la viola de gamba y es que es como muy armónico, es como muy poético, ¿no? El conjunto entre la persona, en este caso tú, y el instrumento. Es muy bonito, ¿eh?
¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Que me hizo renunciar a toda mi vida. Me enamoré totalmente del instrumento.
Qué bueno. Hasta el punto de que llevas 17 años en Italia, de que estás dando clases en el Conservatorio de Milán y decías, yo en mi mesita de noche vi que tenía mucha música antigua. ¿Qué te gusta de interpretar, de escuchar y de interpretar música antigua?
Bueno, lo primero, el repertorio. Es un repertorio que yo encuentro la belleza en la sencillez formal, la forma que tiene esta música. La misma ópera, las primeras óperas barrocas son mucho más sencillas que la ópera verdiana, ¿no? Uh-huh. La sencillez formal y la sencillez armónica. No necesito toda la complejidad armónica del siglo XIX, XX. Me atrae mucho más la sencillez armónica. Uh-huh. Del repertorio precedente. Luego me gusta muchísimo la posibilidad de tocar en grupos pequeños. Yo adoro acompañar con la viola da gamba, es un instrumento que se presta acompañar instrumentos o acompañar la voz. Yo adoro acompañar la voz y, de hecho, lo que hago principalmente a nivel concertístico, y es un repertorio perfecto, es un instrumento perfecto para eso. Y bueno, y como te decía, el hecho de tocar en un grupo pequeño me atrae mucho más que tocar en la gran orquesta. Bueno, aparte que viniendo de la guitarra tocaba sola, eso es otra gran diferencia, que la viola de gamba tiene muchas posibilidades porque hay repertorio solístico, puedes hacer conciertos tú sola, puedes hacer conciertos acompañando, puedes hacer conciertos como solista en orquesta, tiene muchísimos papeles distintos.
Oye, esa gran posibilidad. Y no solo dar clases en el conservatorio, sino eso, dar conciertos en una ciudad como Milán o en Italia en general, ¿cómo es?
Bueno, te cuento, yo no vivo en Milán, trabajo en el conservatorio, doy las clases en Milán, pero vivo en Cremona, que es la ciudad, aparte donde vivió Stradivari, que hay violines, tú vas a comprar el pan y hay violines en la panadería, o sea, es así.
Qué bonito.
Es la ciudad donde nació Monteverdi, que es seguramente mi autor preferido. Aquí hay un festival en el mes de julio, de junio, en el Festival Monteverdi, donde yo participo siempre, casi todos los años hacemos una ópera con un grupo de aquí de Cremona. Así que para mí es el máximo, ¿no? Tocar en la ciudad donde ha nacido mi compositor preferido, tocando a un nivel muy alto, con los mejores, con gente que de los discos que yo tenía en mi mesita de noche, ahora puede tocar con esa gente. Entonces, bueno, la satisfacción es enorme. Me compensa todas las renuncias que también tiene no vivir en España, que eso es un capítulo aparte.
¿Y enseñas? Ahora lo hemos dicho. ¿Qué te atrae de enseñar? Porque no debe ser fácil tampoco.
No lo es, pero a mí siempre, yo desde casi los primeros años que llegué a Milán, que empecé a estudiar viola da gamba, empecé a enseñar muy pronto porque yo enseñaba también guitarra, vivía en Madrid. A mí siempre me ha gustado mucho la enseñanza. Desde lo más chiquitito me ha gustado mucho dar clases a niños de 6, 7 años y desarrollé un método con la guitarra. Con viola he dado clases también a niños pequeños. Me gusta mucho, para mí es un reto cada clase. Y más dificultad tiene el alumno, más me gusta poder verificar al final de la clase que hemos superado la dificultad o que ha quedado algo, que hemos resuelto algo. Luego siempre hay un factor un poco egocéntrico. Cuando reconozco mi técnica o mi manera de entender la música en un alumno, bueno, es un gusto enorme, pero reconozco que eso sí es un poco egocéntrico.
Bueno, lo compartes, ese ego, así que eso es maravilloso. Nos ha gustado mucho conocerte, Noelia. Avui sobre la gamba ens ha duit fins a Lombardia, fins a la regió de Lombardia, fins a Cremona, fins a Milán, per conèixer a Noelia Reverte-Reche, que toca i ensenya a tocar la viola de gamba. Noelia, moltíssimes gràcies i mucha suerte.
Gràcies a ti.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
La sentiu així, canta l'Autringa totanus, coneguda a les illes com Camarroja, i a Catalunya com Gamba Roja. Les seves cosines germanes són la Gamba Roja pintada, o Gamba Roja pintada, i la Gamba Verda, o Gamba Verda. I perquè gamba, en aquest cas, com la viola de gamba, perquè etimològicament ve de cama, o gamba, en el sentit d'aptitud per caminar, que ve de l'italià, i del llatí vulgar, camba. I aquesta au s'identifica pel color de les seves potetes, de les seves cames. L'altre origen etimològic és el de la gamba, referida al crustaci, que ve del llatí gambarus, que alhora ve de cammarus, que prové del grec cammaros, que vol dir llagosta. I d'aquesta ja n'hem xerrat abans. Manolo Suárez, coordinador de l'àrea d'ornitologia del GOB. Com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
I d'avui, Gamba, mos du parlar d'aquest animaló, d'aquesta au. És habitual veure-les, aquestes aus, a les Illes Balears?
Sí, bé, no és molt complicat. Són aus associades a zones humides, sobretot. Són aus que li deim limícoles, perquè li agraden els llims, el fang, i se mouen per zones on hi ha bastant de fang i on hi ha un poquet d'aigua, i caminen per damunt, per dins de l'aigua, cercant animalons dels quals s'alimenten. Sí.
Val. Sobretot la Cama Roja. No sé si és més habitual. Jo, quan veia les imatges a internet, he pensat que la Cama Roja pot ser una micona més habitual.
Sí, bueno, realment se poden veure totes. El que passa és que la Cama Roja cria a Mallorca, val? No molt, però la pots veure durant tot l'any. En canvi, les altres dues, la Cama Roja pintada i la Cama Verda, no crien aquí, sinó que passen sobretot la primera en migració, en un gran nombre, i l'altra hiverna, passa l'hivern en nosaltres.
Val, per tant, hi ha aus residents, podríem dir, no? Hi ha aus, sí, aus que estan de pas. I quan cria? Sol ser primavera?
Sí, la Cama Roja cria en primavera. És un ocell molt, anava a dir vistós, no és que sigui molt vistós, però sí, perquè té les cames molt llargues i de color un vermell fort, però li agrada posar-se damunt la salicòrnia, que és un tipus de planta que creix allà on viu ell, i se posa allà a cantar, moltes vegades surt volant, fa uns vols molt curiosos, uns displays que diuen per cridar l'atenció de la femella, i després se torna a posar damunt d'aquestes branques. Per tant, durant l'època aquesta de cria, és molt guapo veure-los cridant i volant.
Val. I vosaltres observau aquestes aus i també les documentau. Ara parlaves de la salicòrnia, de que són aus limícoles, que van allà on es fan, que menjar peixets i bitxets, no? I crustacis. Sí. I sabem, i perquè també, de fet, des d'Esgob ho denunciau moltes vegades, que els aigomolls en aquestes illes van perdent salinitat. Això els deu afectar, aquestes aus?
Sí, bueno, realment lo que passa és un poc lo contrari, no? Que les zones d'aigües dolces s'estan salinitzant.
Això, ho he dit al revés.
I elles...
Sí.
Sí, però bé, no deixa de ser un problema molt greu.
Sí.
Lo que passa és que en aquestes espècies ja li va bé, perquè elles se mouen per zones, sobretot d'aigües amb una salinitat alta, fins i tot a salines, on la salinitat és altíssima, però hi viuen tota una sèrie de crustacis que són els que millor s'adapten a aquest tipus d'aigües i sobre els que ells s'alimenten.
Val. I no sé si és una au en perill d'extinció, vigilada, no, habitual...
No estan en perill d'extinció. El que passa és que aquí la Cama Roja pues, cria molt localment, bàsicament en la Sorobra de Campos, i ara mateix no sé si cria alguna a l'Albufera de Mallorca, i si no cria, pues, cria d'aquí poc, perquè quan l'Albufera està salinitzant i unes zones molt grans estan salinitzant, pues, a lo millor cria allà, però bàsicament cria en la Sorobra de Campos.
Uh-huh. Val. I ara que som a l'hivern, les podríem observar?
Sí, ara és un bon moment per observar-les. Les Cames Roges, algunes s'han anat, queden molt poquetes, però n'hi ha algunes. El que s'hi poden veure són Cames Roges pintades, que també hivernen algunes, la majoria només estan en pas, però algunes queden, i camabardes. Camabardes són més grosses, és un bitxó relativament grosset a si mateix, sobretot perquè tenen aquestes cames tan llaves per poder caminar per dins aigua i no enfonsar-se, diríem. Poden nedar, però no són grans nedadors, sinó que li s'agrada caminar per dins aigua i deixar, diríem, el que és el cos de fora.
Uh-huh. Molt bé. I d'avui la paraula gamba mos ha dit fins aquestes cames roges pintades i cames verdes. I Manolo Suárez, responsable coordinador d'ornitologia en Esgob, ens n'ha fet 5 cèntims. Manolo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio és participació. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades,
els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Perseguint la lluna plena mentre es fuig tot el mar, sento el cant d'una sirena, m'està cridant, caic sent mans a terra, estic suplicant que no vull ser una altra pedra enmig del mar.
Arribem al final del programa esperant no va ficar la gamba amb Andrea Sánchez del control tècnic i amb el suport de tot l'equip que fa possible aquest programa. Ja ens toca baixar barrera i ens ajudarà un home que té molt fàcil dir-nos que li ve el cap en la paraula polisèmica d'avui.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Toni Estades, vicepresident del Club Nàutic de Calagamba. Com estàs? Benvingut.
Hola, molt bona nit. Com esteu tots? Bé, bé, perfecte.
Beníssim. Pregunta fàcil, eh? Si a en Toni Estades li dic gamba, que li ve en el cap primer de tot.
Bueno, me ve en el cap pues, tota la meva infància a Calagamba. En el voltant del Club Nàutic, del qual ara gustosament som vicepresident i he estat president molt d'anys i bueno, sí, m'evoca èpoques passades i presents.
Que de petit eres d'aquests que agafaven el gambaner i anaven a veure si trobaven gambeta per davant el club o per Sant
bueno,
Roque.
Sí, un poquet, però jo era més de desnavegar. M'agradava coi barca i anar a navegar amb els amics i anar també amb els familiars més grans que te traien en el bot de Vallallatina. I sí, molt bons records. Vàrem formar part de l'equip de regates, ja des de ben petits, des de 8-9 anys, i bé, uns records estupendos.
Que bé. I tu ets de Calagamba, has viscut sempre en aquesta barriada de Palma?
Bueno, nosaltres hem estat de tota la vida estiuetjants de Calagamba. Tu ja saps que fa d'haver 50 anys pues, que Calagamba estem fora de Palma i la gent anava a estiuetjar en el Portitxol, en el Molinar, que Calagamba vivia a Palma i anava a estiuetjar allà. I això ho vàrem mantenir i ho estic mantenint jo gràcies a que puc fer-ho encara a dia d'avui.
I escolta, el Club Nàutic de Calagamba, com diria en el futbol, és més que un club, no?
Està molt bé, m'ha agradat. Sí, bueno, per nosaltres sí. I per lo que estic veient, perquè jo estic ficat també a l'associació Club Nàutic, per lo que estic veient de lo que s'enxerra dins l'àmbit o dins el sector nàutic, pot ser, la veritat és que som un poquet diferents amb el tema de la navegació tradicional, de la Vallallatina, pues tot això pues, han coït una fama, jo crec que més que justificada. Sí, som més que un club.
Som més que un club. I de xerres de la Vallallatina, i que també sorties a navegar quan eres petit, la Vallallatina Llatina podríem dir que és un emblema d'aquest Club Nàutic i a més que no és fàcil de mantenir per la tipologia de barques, per tot el que suposa, però aquí hi ha una tradició que manteniu amb força a Calagamba.
Sí. Com tu bé dius, és molt complicat, perquè són embarcacions de fusta, l'embarcació de fusta és més cara de mantenir que la de fibra, i bueno, du més feina i requereix, a part de pressupost, requereix un punt d'ànima o d'estima. Cosa que és vera que tots els membres de la flota de la Llatina que la gamba tenen, que passen les seves embarcacions, els cuiden molt, i bueno, i un poc ens ajuda del Club Nàutic, que també subvenciona a la gent que participa en els esdeveniments que organitzem, pues bueno, això ajuda econòmicament, i bueno, una cosa passa a l'altra, pues bueno, fan més suportables mantenir aquestes embarcacions, que sí que és vera que ens donen moltes satisfaccions.
I què és el que te dona més satisfaccions com a vicepresident del Club Nàutic? Quina és la vostra missió principal i dius cap a qui anem?
Bueno, la veritat és que els 12 anys de president que vaig estar li van donar una volta en el club. La veritat és que està molt malament. T'estic xerrant de l'any 2007-2008. Està molt, molt malament. Li tenien que donar una volta i bueno, se van donar les circumstàncies per fer-ho. A pesar de que hi havia una crisi molt forta econòmica, pues, bueno, se van tenir l'oportunitat de renovar la concessió per 30 anys i això ens va donar un pulmó per poder cometre inversions importants i d'un alt cost i bueno, la veritat és que el club que ara tenim en relació amb el club que hi havia fa 20 anys no té res a veure. Uh-huh. I com deies, la figura de la navegació tradicional, pues, bueno, és un poc la nostra bandera, el nostre emblema, i un poc forma part ja quasi de la skyline del sector nàutic. És sí. A dir, que molta la fusta que tenim en tantes marcacions de fusta, la veritat és que tothom el ve a fotografiar. O sigui que res, estem molt orgullosos i molt contents.
Que bé, que és el que deies de com un museu marítim, que això ho és com un museu marítim, no?
Sí. Sí, van tenir la brillant idea, perquè tenim molt bona gent dins la junta i gent molt sàvia i molt entesa d'això, que va suggerir pues, es fer aquesta com museu. És a dir, anàvem amb la idea que fer un museu era una cosa, era com una quimera, i resulta que fer una com museu no res més que tenir un poc ordenat, apuntat i en quatre panells un poc dibuixar la història de la navegació tradicional aquí a Mallorca, a les Balears, i amb poc pressupost van aconseguir fer això, que la veritat és que és una cosa molt bona de veure, que la gent en pot aprendre, i bueno, de fet amb el consell ve gent de la segona, tercera edat fer visites, i bueno, està molt bé, està molt bé.
Que bé, hi ha tota aquesta tradició i se manté, i ja mos està explicant en Toni, de la vela llatina, també molta de vela lleugera, i després hi ha els amarraments, que això ja seria un capítol a part. No sé si amarraments disponibles és sempre el taló d'Aquiles dels clubs.
Sí, és el taló d'Aquiles de totes les Balears. És a dir, jo quan t'he identificat associació de Club Nàutics i quan te'n vas a reunir-te amb altres associacions d'altres comunitats autònomes, xerrant llenguatges diferents, és a dir, tota la pressió que tenim aquí per aconseguir un amarrament, etcètera, pues, hi ha comunitats autònomes on no t'hi diré que te'ls arregalin els amarres, però bueno, tenen esport ni buis, però bueno, hem de conviure amb això, se va apostar per no créixer ni ampliar, i bueno, i això, pues, bueno, té la seva part bona, perquè cuides el medi ambient i coses d'aquestes, però bueno, té el problema de que la demanda supera l'oferta, i això fa que de qualque manera pues, els amarres s'encaresquin i que, bueno, que s'hagin de cercar altres solucions que no sempre agraden a tothom. Però bueno, amb això estem.
I en què els clubs nàutics també siguin clubs socials, no? Que no donin s'esquena a la gent, que som illes, i que tampoc sigui una cosa molt elitista, perquè quan parlem de clubs nàutics ja moltes vegades veiem unes embarcacions que tiren d'esquena, no, Toni? O de marines, no sé si, perquè a vegades és difícil diferenciar la figura.
Exacte, tu ho has dit molt bé. Jo crec que hi ha una confusió entre sistemes de gestió d'instal·lacions nàutiques, que ara mateix hi ha la gent que no està o no viu al sector, doncs, bueno, com fon o no sap diferenciar una marina d'un club nàutic. El club nàutic, doncs, bueno, tenim un caire més social i sobretot esportiu. De fet, som associacions esportives. Les marines són empreses. És veritat que la majoria dels clubs nàutics, la tipologia d'embarcacions i d'eslores són bastant inferiors a les de les marines. Si nosaltres cobrim les eslores petites i mitjanes. Les marines treballen més en eslores grosses. Entonces, bueno, el resident de les Balears normalment està més vinculat a clubs nàutics que marines. Però, bueno, més o menys mantenim un equilibri, jo crec que ha d'haver de tot, però, bueno, com jo sempre dic, com que nosaltres som els febles d'aquesta moguda, ja. Pues, bueno, sempre hem demanat a nivell polític i a les institucions un poc de reconeixement i com a conseqüència, protecció, no? Uh-huh. Perquè no desapareguin més clubs nàutics, perquè ja en duim uns quants de desapareguts.
Ja. I avui mos ajuda a baixar barrera Antoni Estades, vicepresident del Club Nàutic de Calagamba, que també és una manera de conèixer una micona més, no només el club, sinó també el sector. I ara hem d'anar a una pregunta personal, ja dues, per acabar aquesta xerrada, Toni. Que fa un home com tu, un home de la mà, abans de tancar els ulls i quedar adormit? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Tinc la mala costum de mirar la tele, és mal costum. Però si puc, escolt música. Uh-huh. Música més bé tranquil·la, eh? Més bé tranquil·la.
Molt bé.
Però tot passa nit.
Perfecte. Uh-huh. I si ni una cosa ni l'altra, escolta la ràdio, que també ajuda a dormir bé. Només bueno, ho deixo aquí, eh? I vinga, i una cançoneta per... Una cançoneta per baixar barrera. Toni, fins demà.
Doncs pues mira, ja que hem xerrat de Calagamba i que he fet la meva infància i la meva joventut allà i, bueno, hem fet pandilla i tot això, jo record una cançó que jo m'agradava molt d'un grup que és Golpes Bajos i, bueno, Malos Tiempos para la Lírica, per exemple.
Vinga.
Què et sembla?
A mi m'apareix perfecte i a més que...
A més, en aquestes hores encaixa bé, no?
Idò, en aquestes hores l'escoltarem en l'agraïment a en Antoni Estades per ajudar-nos avui a baixar barrera. Toni, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres, salut i bones festes.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch.
Sonrisa blanca y pura.